Catalunya Informació.
És la una. El Parlament activa el compte enrere de 2 mesos per investir un president de la Generalitat o repetir eleccions. Salvador Illa insisteix que l'única opció és el pacte progressista, mentre que des de Junts veuen possible un acord independentista. Julian Assange es retroba emocionat amb la seva família a Austràlia, el seu país d'origen. El fundador de Wikileaks hi ha arribat després de 14 anys de pugna amb els Estats Units i 12 anys reclòs a Londres. Ha pactat amb la justícia nord-americana la seva llibertat a canvi de reconèixer que va divulgar secrets. La Fiscalia russa confirma l'acusació d'espionatge contra el periodista nord-americà Evan Gershkovich, detingut al país des de fa 15 mesos. El judici ha començat a porta tancada i la propera sessió serà el 13 d'agost. El Kremlin demana silenci per pactar un intercanvi de presos mentre l'ambaixada nord-americana denuncia l'ús polític del cas. El jutge ordena l'ingrés a la presó de Carlos Navarro, al Lloyes. Avui ha declarat el jutjat a Igualada després que el detinguessin en una masia a la Torre de Claramunt, a l'Anoia. Feia gairebé 2 anys que estava fugat de la justícia. Ara ja l'han traslladat a Can Brians. Té pendent una condemna de gairebé 6 anys per maltractament habitual, lesions, amenaces i vexacions. La justícia tomba la reforma de la Via Laietana de Barcelona aprovada durant el mandat d'Ada Colau. El jutjat dona la raó a la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures i estableix que per pacificar aquest carrer calia haver modificat el Pla General Metropolità. L'Ajuntament recorrerà la sentència i assegura que les obres que estan en marxa continuaran. El consum de drogues al món ha augmentat un 20% l'última dècada, segons un informe de l'ONU. El cànnabis és la més habitual i s'incrementa el consum de cocaïna. També reneixen drogues psicodèliques com l'LSD en retirs o experiències espirituals. El districte de Ciutat Vella de Barcelona és el més car de tot l'estat per allogar una habitació. Segons un estudi d'Idealista, el preu és de 625 euros mensuals. Barcelona, Madrid i València concentren el 60% de l'oferta de pisos compartits. L'Observatori de la Diversitat en Mitjans Audiovisuals denuncia que els personatges LGTBIQ+, a les sèries i pel·lícules, estan estereotipats. L'informe anual sobre la representació de la diversitat en la ficció espanyola indica que augmenta la presència del col·lectiu, però està concentrat en poques produccions.
Catalunya Informació.
Esports.
Avui es tanca la primera fase de l'Eurocopa de futbol amb els últims partits dels grups E i F i quedaran definits, per tant, els 8 anys de final de la competició. A les 6 de la tarda, Ucraïna-Bèlgica i Eslovàquia-Romania i a les 9, Geòrgia-Portugal i República Txeca-Turquia. 6 jugadors catalans han estat convocats per disputar els Jocs Olímpics de París amb la selecció espanyola de futbol. A banda d'aquests 6, també hi ha el blaugrana Fermín López i el jugador del Girona, Miguel Gutiérrez. I ara mateix la penya acaba d'anunciar un nou fitxatge per la pròxima temporada. Es tracta de l'escorta canadenc Cassius Robertson, firma per 2 temporades i arriba procedent del València Bàsquet.
I arriba una lleugera presència de pols sahariana. La tarda descarregarà algun ruixat al Pirineu. Més calor, la temperatura s'enfilarà per sobre dels 30 graus a l'interior. 4 minuts passen de la 1 de la migdia. Comencem situant-nos al Parlament, que ja ha activat formalment el compte enrere per buscar un candidat viable per ser investit president de la Generalitat. El president de la cambra, Josep Rull, ha comunicat als grups que cap dels 2 aspirants, ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont, té prou suports encara. La data límit per intentar fer un debat d'investidura serà el 26 d'agost i, si no, s'hauran de repetir les eleccions a l'octubre al Parlament amb Marta Corbalán.
A partir d'avui, tant el candidat del PSC com el de Junts tenen 2 mesos per intentar trobar els suports necessaris. El socialista Salvador Illa ha assegurat que negociarà sense presses ni pauses i ha insistit que l'única opció viable és un acord del seu partit amb Esquerra i els Comuns.
O pacte progressista o repetició electoral. No hi ha més opcions, així són les coses, agradin o no agradin.
El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, veu viable, però, un govern independentista encapçalat per Carles Puigdemont.
L'aritmètica sorgida de les eleccions del 12 de maig fan possible una majoria independentista per liderar el govern de la Generalitat de Catalunya. Malgrat alguns intentin deslegitimar-la amb els seus resultats electorals, els acords i les aritmètiques parlamentàries.
Tant el PSC com Junts hauran de convèncer Esquerra que té la clau de la investidura, però els republicans no ho posaran fàcil, com ha deixat entreveure el seu cap de files al Parlament, Josep Maria Jové.
Senyores i senyors de Junts, no tenim per descomptats els nostres vots senzillament perquè vostès són independentistes com ho som nosaltres. I senyors i senyores del PSC, no donin tampoc per descomptats els nostres vots perquè vostès es considerin d'esquerres com ho som nosaltres.
A banda de convèncer Esquerra, el PSC també haurà de treure els comuns per sumar majoria. Aquest suport es dona pràcticament per fet i avui la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, ha emplaçat els socialistes i els republicans a entendre's per evitar una repetició electoral.
Negociar, negociar i negociar per arribar a un bon acord. I aquí ningú es pot equivocar. Això no va de xecs en blanc, això no va de passar el rodillo i tampoc va de tacticismes. Això va de bona voluntat negociadora.
Junts també ha d'intentar seduir la CUP en la seva fórmula de govern independentista, però la CUP aire a Laia Estrada ha allunyat l'opció d'una investidura de Puigdemont que hauria de comptar també almenys amb una abstenció del PSC.
Per naltros, per tant, és impossible donar suport a aquestes forces i diem ben clar que no facilitarem de cap de les maneres el retorn de la sociovergència.
El Partit Popular, que Barcelona va facilitar l'alcaldia, el socialista Jaume Collboni, ha descartat investir Illa perquè, segons Alejandro Fernández, el PSC segueix alimentant el procés independentista.
¿Para qué sirve votar a Salvador Illa? Pues ya les avanzo, para nada. Ciudadanos de Cataluña, me temo que el PSC os ha vuelto a engañar.
Per tant, els partits tenen a partir d'avui 2 mesos per negociar, el Parlament no tancarà ni a l'agost, i si no hi ha president de la Generalitat el 26 d'agost, els catalans hauran de tornar a les urnes el 13 d'octubre.
I enmig de tota aquesta situació a Catalunya, a Madrid, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, dona el tret de sortida a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat de l'any 2025. Fins al 8 de juliol, els diferents ministeris han de presentar els seus objectius de despesa per fixar els objectius macroeconòmics del govern. La ministra espera pactar els comptes amb les diferents forces polítiques després de l'estiu, però Montero demana als partits independentistes que deixin a banda d'altres carpetes, diu.
Nunca con ningún partido político hasta que no se acuerda se puede dar ni nada por hecho ni nada por cerrado, pero yo voy a esas reuniones con el ánimo de poder llegar a acuerdo, de poder pactar, porque más allá de otras cuestiones políticas no se puede vincular al proyecto de presupuesto todos los demás acontecimientos.
El govern espanyol va haver de prorrogar els pressupostos d'enguany per la falta d'acord amb els seus socis parlamentaris.
Catalunya Informació.
Arribada emotiva de Julian Assange a Canberra, Austràlia, un cop alliberat per la justícia dels Estats Units. El fundador de Wikileaks ha sortit de l'avió visiblement emocionat, saludant amb el puny alçat i després se fos en abraçades amb la seva dona i el seu pare. Assange ja és un home lliure després de reconèixer davant d'un tribunal nord-americà a les Illes Marianes que és culpable d'un delicte de divulgació de secrets. Ha estat una pugna de 14 anys amb els Estats Units per la filtració massiva d'informació confidencial i susceptible de crims de guerra sobre la intervenció nord-americana a l'Iraq i l'Afganistan. El periodista australià ha passat 12 anys reclòs a Londres mentre lluitava per evitar l'extradició. L'exjutge Baltasar Garzón, que ha coordinat la defensa de la periodista, ha reconegut al matí de Catalunya Ràdio que celebra l'acord, però que li ha deixat un gust agradós.
Somos conscientes del aviso de Estados Unidos en este caso, ¿no? Si dais información que nos afecte, aplicaremos extraterritorialmente la ley de espionaje, ¿no? No es un mensaje bueno, pero yo creo que al final la libertad de expresión y de libertad de prensa ha triunfado.
Un dels seus advocats ha qualificat el seu procés de causa injusta que mai s'hauria d'haver obert.
Creiem fermament que el senyor Assange mai l'haurien d'haver acusat per la llei de l'espionatge. Ell exercia la tasca que els periodistes fan dia a dia i que nosaltres agraïm. No obstant, és oportú que s'acabi aquesta lluita i que el jutge, com ha fet avui, determini que un altre empresonament del senyor Assange seria injust. És hora que es pugui reunir amb la seva família.
La defensa d'Assange encara té 2 fronts oberts a reclamar un indult perquè la condemna no afecti la llibertat periodística i la recollida de fons per pagar el vol privat que l'ha dut fins a Canberra, que ha pagat el govern australià. La Fiscalia russa ha acusat el periodista nord-americà Evan Gershkovich, detingut al país des de fa 15 mesos, de recollir informació secreta de defensa d'una empresa militar per passar-la a la CIA, als serveis secrets dels Estats Units. Ha estat en la primera sessió del judici, que avui ha començat a porta tancada a la ciutat de Yekaterinburg, als Urals, on se l'ha vist rapat, dempeus darrere una gàbia de vidre, i saludant algun conegut. Després de la sessió, el fiscal ha explicat a la premsa que el periodista del Wall Street Journal va cometre accions il·legals mentre observava mesures conspiratòries, uns càrrecs que ell sempre ha negat. És el primer periodista occidental acusat d'espionatge a Rússia des de l'època soviètica. La propera vista s'ha programat pel 13 d'agost en un cas que l'enfronta una condemna de 20 anys de presó. El Kremlin ha demanat silenci per poder treballar en un eventual intercanvi de presoners. En aquest sentit, l'ambaixada nord-americana a Moscou ha acusat l'administració russa de fer servir els ciutadans nord-americans per aconseguir objectius polítics. Assegura que no hi ha proves contra Gershkovich i conclou que el cas no té a veure amb l'estat de dret.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
El jutge ordena l'ingrés a la presó de Carlos Navarro Lloyes. Avui ha declarat el jutjat a Igualada després que el detinguessin en una masia de la Torre de Claramunt a la Noia. Feia gairebé 2 anys que estava afogat de la justícia. Ara ja l'han traslladat a Gambrians i té pendent una condemna de gairebé 6 anys per maltractament habitual, lesions, amenaces i vexacions. Anem cap a Igualada, Montse Gené.
Els Mossos d'Esquadra han trobat Carlos Navarro, el Lloyes, dins d'una casa que és de la seva família a la urbanització Les Pinedes de l'Armengol, de la Torre de Claramunt. Els veïns no volen parlar gaire, però pel que sembla hi havia el rumor que estava aquí. Un dels veïns diu que no l'havia vist, però que en tenia constància.
No, a él no. Se ve que no salía para nada. Un vecino nos dijo que lo había visto incluso mirando por una ventana. Por la parte de atrás, pero no hemos visto nunca nada.
Ha estat una operació amb una 30ena d'efectius dels Mossos d'Esquadra que han entrat a la casa i se l'han emportat. De seguida ha passat a disposició del jutjat d'Igualada i ha sortit cap a 1:15 cap a Cambrians. Té una condemna de prop de 6 anys de presó d'un jutjat de Canàries per maltractaments a la seva dona.
Carlos Navarro Lloyes es va fer famós el 2001 al programa Gran Hermano 2. El sobrenom del barceloní prové d'aquesta expressió que feia servir sovint al programa.
A ver si en la calle cuando salgamos me habla como me ha hablado esta tarde, imbécil. Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
Només 18 dies després que comencés Gran Hermano 2 el van expulsar per haver maltractat un altre concursant amb qui va començar una relació davant les càmeres. Faina Betancourt i també un altre company concursat. De fet, va ser el primer participant del programa a qui se li va haver d'aplicar el protocol de maltractament. El cas va tenir tant de ressò que s'hi van posicionar fins i tot partits polítics i entitats socials que van exigir Telecinco que el fes fora. Després del seu pas per Gran Hermano, el Lloyes va passar a ser un col·laborador habitual de programes de televisió i també es va implicar en política. L'any 2010 va ser una cara visible de la campanya de suport a Ciutadans i el 2015 es va presentar per ser alcalde de Vilanova del Camí a la Noia, on va acabar sent regidor al capdavant d'una llista independent. Faina Betancourt, amb qui va continuar la relació fora de Gran Hermano, el va denunciar per primer cop el 2017. El desembre del 2020, un jutjat de les Palmes de Gran Canària el va condemnar 5 anys i 8 mesos de presó com a autor d'un delicte de maltractament habitual, 4 delictes de lesions, un delicte lleu d'amenaces i un altre de vexacions. Després d'uns anys de litigis, el novembre del 2022, el jutge va ordenar que ingressés a la presó i es va decretar un ordre de cerca i captura per trobar-lo. Des de llavors, ja fa gairebé 2 anys, el Lloyes estava fugat. Els Mossos han localitzat el subfusell amb el qual van disparar i matar 2 persones i en van ferir 2 més la nit de Sant Joan a Girona. El conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, atribueix la presència d'aquest tipus d'armes a Catalunya als cultius de marihuana a Girona. Fèlix Martín.
Continua la recerca de l'autor dels trets amb nombrosos antecedents que hauria fugit de Girona sense el Kalàixnikov. L'arma ja la té la policia. Segons ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena.
L'arma està localitzada. Però l'important és el que va passar, no? L'important és, doncs, que derivat de la comercialització i la producció de marihuana en el nostre país hi ha la proliferació de més armes i, per tant, doncs, una cosa va lligada amb l'altra. Nosaltres tenim aquí un problema vinculat a la comercialització de la marihuana.
El conseller participarà demà a Girona en una reunió extraordinària de la Junta de Seguretat Local. Els 2 joves ferits en el tiroteig, un d'ells menor, continuen ingressats en estat greu però en situació estable a l'Hospital Trueta de Girona. Ahir van trobar calcinat un cotxe a Mont-ras, al Baix Empordà, propietat de l'autor del crim, i tot apunta que ha estat una nova represàlia de l'entorn de les víctimes.
Catalunya Informació.
Les comarques del Berguedà, el Ripollès, la Terra Alta i el Lluçanès són les que tenen més pensionistes en relació amb la seva població. Prop del 30% dels ciutadans reben una pensió contributiva, principalment en més del 65% dels casos de jubilació. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, les comarques amb menys pensionistes són la Cerdanya, l'Aran, l'Alt Empordà i el Gironès, al voltant del 16% de la població. Per municipis més grans de 20.000 habitants, Esplugues de Llobregat, Igualada i Manresa, és on hi ha més ciutadans que cobren una pensió, un de cada quatre, mentre que on hi ha menys pensionistes és a Salou, Sal, Sant Cugat, Vilaseca i Lloret de Mar, poc més del 10%.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
Aquesta setmana escoltarem la història d'Usman Umar. Després del seu calvari per arribar aquí, aquest ganès defensa que el combat a la crisi migratòria no és al mar ni a les fronteres. Només l'educació pot transformar l'Àfrica.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
Ens fixem ara en el trànsit i en el transport públic amb una nova col·lecció amb l'equip viari de Catalunya Informació. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Es mantenen les complicacions provocades per tres accidents. Hi ha aturades que s'allarguen a l'autopista AP7 entre la Granada del Penedès i Subirats en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. I és que aquí hi ha un accident que està tallant dos carrils a la circulació, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Hi ha un camió implicat en aquest accident, segons aquestes últimes informacions de trànsit. També dos carrils tallats a la C31 Sud, l'autovia de Castelldefels, a l'altura del Prat de Llobregat, en direcció Barcelona. Hi ha també complicacions en aquesta zona, retencions d'un parell de quilòmetres, però sobretot on hi ha molta retenció és a l'autopista AP7. D'altra banda, també hi ha hagut un altre accident a la C31 Nord, l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, en sentit sud, també direcció Barcelona. Ocupa un carril de circulació i provoca aproximadament un quilòmetre de cua. I ara s'està fent una forta retenció a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. Hi ha retencions des del nus de la Trinitat i fins a Torre Baró en direcció a l'enllaç amb la C58 o l'autopista C33, i això està provocant també una retenció força compacta a les vies que hi enllacen, sobretot a la Ronda Litoral, uns 4 quilòmetres de cua des de Sant Adrià de Besòs fins al nus de la Trinitat en aquesta direcció, i també afecta força la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Badalona fins al nus de la Trinitat. Mentre que a la Ronda Dalt l'afectació és molt menor, hi ha aturades des de la sortida 2 a l'altura de la Guineueta aproximadament i fins al nus de la Trinitat en aquesta direcció. Més informació al punt de les dues.
I ara el temps, Francesc Mauri.
Calor que s'intensifica avui, màximes de 30-35 graus a gran part de Catalunya, evidentment localment amb valors una mica més baixos i fins i tot a Ponent algun valor lleugerament superior. De cara a demà puja una mica més la temperatura i les màximes oscil·laran entre els 30 i 35 a gran part del país, però atenció, perquè el Pirineu es pot arribar en alguns punts de les valls als 32-33 i a punts de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre es podrien fregar localment als 37 o 38. Lleugera presència de pols sahariana avui i demà, núvols prims i aquesta tarda i també demà a la tarda algun ruixat a la zona pirinenca.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
A Sieu, hem parié de diferenti. Hem comem e celebram la nostra diversitat. A Sieu creixem lliures e viuem pliaments. E de Sieu no partim entre poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebram comem e on viuem. O celebram-nos amb orgull, parié de diferenti. 28J, Dia entre la deslliurança LGBTI. Generalitat de Catalunya, t'estem en deuant.
Catalunya Informació.
La justícia ha tombat la reforma de la Via Laietana de Barcelona aprovada durant el mandat d'Ada Colau, segons ha avançat La Vanguardia, han confirmat fonts judicials aquesta emissora. Una sentència del jutjat contenciós administratiu ha revocat l'acord de l'Ajuntament per fer el primer tram de les obres. El jutjat dona la raó a la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures i estableix que per pacificar la Via Laietana calia haver modificat el Pla General Metropolità, ja que es tracta d'una artèria bàsica. És el mateix argument de les tres sentències anteriors que anul·laven l'aprovació dels eixos verds de l'Eixample. Probablement a la pràctica tampoc tindrà cap conseqüència, ja que les reformes no es revertiran. L'Ajuntament recorrerà la sentència i la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, assegura que les obres de la Via Laietana, que encara estan en marxa, continuaran tal com estava previst.
Seguim amb les obres tal com estan previstes. La sentència afecta un tram que les obres ja han acabat i, per tant, seguim amb el calendari d'obres en la resta de Via Laietana. Recordem que hi ha més recursos o havien més recursos interposats sobre aquest projecte de Via Laietana. La immensa majoria d'aquests recursos han desistit, s'han retirat.
La culminació de les obres de la part de baix de la Via Laietana, on es treballa actualment, està prevista per d'aquí un any. Per l'oposició, aquesta sentència i les anteriors demostren que el govern municipal va tirar endavant les pacificacions de carrers sense prou diàleg amb els veïns i la resta d'actors ciutadans. El districte de Ciutat Vella de Barcelona és el més car de tot l'estat espanyol per llogar una habitació. Un estudi d'Idealista situa en 625 euros el preu mensual d'una habitació en un pis compartit d'aquesta zona que inclou la Barceloneta. A poca distància hi ha Sarrià-Sant Gervasi, on una habitació costa 605 euros. El preu mensual per habitació a la resta de districtes està per sota dels 600 euros i Nou Barris és el més assequible. Aquí una habitació en un pis compartit costa 450 euros mensuals. Llogar una habitació a Barcelona s'ha encarit un 10% durant l'últim any, menys del que ha pujat el lloguer d'un pis sencer, segons el responsable d'Idealista a Catalunya, Eduard Vilaplana.
Puja menys que l'habitatge habitual i, per contra, puja l'oferta d'habitacions. En canvi, l'oferta d'habitatge habitual té tendència a baixar i a limitar-se i, en canvi, puja un 50% l'oferta de noves habitacions respecte al primer trimestre del 23.
L'estudi d'Idealista destaca que Barcelona, Madrid i València concentren el 60% de l'oferta de pisos compartits a l'estat espanyol. Parlant de pisos, el 82% dels habitatges de lloguer a Catalunya són ineficients energèticament, estan, per exemple, mal aïllats. Són dades d'un informe de l'Observatori del Lloguer i la Societat de Taxació. Es tracta d'habitatges que tenen els certificats de qualificació energètica més baixos. L'autor de l'estudi, Sergio Cardona, demana que es prenguin mesures. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
Requiere una inversión importante. Para eso están los fondos Next Generation, los fondos europeos, rehabilitar viviendas, rehabilitar edificios. Si queremos reducir el consumo energético, necesariamente tenemos que mejorar estas viviendas.
Unes dades que preocupen entitats com l'Aliança contra la Pobresa Energètica que alerten que un pis mal aïllat suposa, entre altres, no poder mantenir una temperatura adequada. Irene González, portaveu de l'entitat, reclama a les administracions que destinin recursos perquè els propietaris tinguin els habitatges en les condicions adequades.
A països com França, el que es fa, per exemple, és que els pisos no es poden llogar si no compleixen unes certes condicions en termes de certificacions energètiques. Per tant, priorització de les persones en situació de vulnerabilitat, rehabilitacions energètiques integrals amb subvencions.
Els pisos amb més deficiències energètiques són sobretot els que es van construir abans del 1980.
Catalunya Informació.
Augmenta el nombre de personatges LGTBIQ+ a les sèries i pel·lícules espanyoles, però estan concentrats en poques produccions i les trames no desenvolupen bé el personatge. És el que indica l'informe de l'Observatori de la Diversitat en Mitjans Audiovisuals, que diu que l'any passat més d'un terç dels personatges d'aquest col·lectiu es van aglutinar només 4 llargmetratges dels 101 que han analitzat. En les sèries gairebé la meitat es concentraven en 11 temporades de les 70 analitzades. Jorge Gonzalo, un dels responsables de l'Observatori, denuncia que la majoria de personatges estan estereotipats.
Suelen ser todavía muy asociadas esas tramas
a cosas que tengan que ver con la búsqueda de pareja, sexualidad, discriminación en la familia, la promiscuidad. Es decir, todavía asociamos mucho todo lo que tiene que ver con LGBTIQA+. La única forma que tenemos de abordarlo es desde una perspectiva sexo-romántica.
Netflix, Prime Video i A3Player encapçalen el rànquing de plataformes amb més nombre de produccions inclusives en sèries de ficció.
Els esports.
Ens acostem a 2:15, falten 5 minuts i arribarem amb la crònica esportiva i amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
Bon dia i bona hora. L'Espanyol ha de fer oficial d'aquí uns minuts que Manolo González continuarà dirigint l'equip blanquiblau la pròxima temporada a Primera Divisió. L'Espanyol ho farà oficial amb un comunicat que el tècnic que va aconseguir l'ascens a Primera el cap de setmana passat seguirà al capdavant de l'Espanyol. Recordem que Manolo González va agafar l'equip quan faltaven 12 jornades per acabar la Lliga regular i que després amb el play-off, amb els 4 partits que va disputar, va aconseguir aquest ascens a Primera. Ara fa falta saber quan es fa oficial de tot l'acord, que repetim, serà d'aquí uns minuts, i per quantes temporades renova el tècnic gallec afincat al Maresme.
Catalunya Informació.
Fins a 6 jugadors catalans formen part de la prellista de 22 convocats per disputar els Jocs Olímpics de París amb la selecció espanyola de futbol. Són els porters Joan García de l'Espanyol i Arnau Tenas del PSG, els defenses del Barça Pau Cubarsí i Eric García, el també defensa de l'Almeria Marc Pubill, i l'extrem del Manchester City Sergio Gómez. A la convocatòria també hi són el jugador del Barça Fermín, que actualment també disputa l'Eurocopa, i el lateral Miguel Gutiérrez del Girona. També figura a la llista el davanter Bel Ruiz, que està a punt de fitxar pel Girona procedent de l'Sporting de Braga i que les pròximes hores s'ha de fer oficial el seu traspàs. Sobre el fet que finalment no sigui a la llista el blaugrana Ferran Torres, el seleccionador Santi Denia n'ha explicat això.
No se pueden desvelar si hay conversaciones privadas o no. Lo que te puedo decir, y repito, es que los que están aquí son los que queremos que estuvieran y estaban disponibles. És la paraula clave avui.
D'aquests 22 jugadors convocats, Santi Denia n'haurà, però, de descartar 4 abans de l'inici dels Jocs.
Catalunya Informació.
I avui es tanca la fase de grups de l'Eurocopa amb els últims partits dels dos grups que queden pendents, el grup E i el grup F, i per tant quedaran també decidits ja tots els enfrontaments als vuitens de final. El grup E està per decidir tot, perquè els 4 equips, Eslovàquia, Romania, Ucraïna i Bèlgica, estan empatats amb 3 punts. Aquesta tarda a les 6 es jugaran els enfrontaments Eslovàquia, Romania i Bèlgica-Ucraïna, que decidiran qui accedeix als vuitens de final. Mentrestant, el grup F, Portugal ja està classificada pels vuitens amb 6 punts i com a primera de grup, mentre que Turquia en té 3 i la República Txeca i Geòrgia un cadascun. Tot es decidirà a partir de les 9 amb els partits República Txeca, Turquia i Geòrgia-Portugal. Precisament, el davanter portuguès del Barça, Joao Félix, que encara no ha jugat ni un minut en aquesta Eurocopa, ha desmentit rotundament que estigui enfrontat amb el seleccionador Robert Martínez.
No, és com és obvi, eu vi essa...
Com és obvi, he vist la notícia.
Eu não vejo, mas
chegou, mas no es puc dir clarament que és mentida.
Si no
estaria aquí. Em sembla una falta de respecte cap a mi i també cap al míster.
I foi també per com el nom del míster.
De moment només hi ha definits 2 aparellaments de vuitens, són el Suïssa, Itàlia i l'Alemanya, Dinamarca, mentrestant Anglaterra, Àustria, Espanya, França i Portugal esperen rival.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
I el que comentàvem al començar aquest bloc dedicat a la informació esportiva, ja és oficial, l'Espanyol acaba d'anunciar la renovació de Manolo González com a tècnic del primer equip per l'Espanyol. Ha arribat a un acord perquè Manolo González sigui l'entrenador una temporada més, la 24-25, més una altra d'opcional. Per tant, Manolo González, com dèiem, el tècnic gallec de 45 anys, que es va fer càrrec de l'equip a la recta final de la temporada, serà, en principi, qui dirigirà l'Espanyol la pròxima temporada a Primera Divisió.
Catalunya Informació.
Més coses a la Copa Amèrica. L'Argentina ha guanyat aquesta matinada a Xile per 1-0 i ja està classificada pels quarts de final. El davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, ha fet el gol de la victòria argentina a les acaballes del partit. Leo Messi, que ha jugat amb molèsties a l'abductor des de l'inici del partit, parla de la dificultat que ha tingut en aquest partit, ja que els rivals, com és el cas de Xile, se'ls tanquen molt al darrere.
Tenemos que intentar de sobreponernos a eso también, de tener más paciencia que lo normal y no renunciar nunca a nuestro juego. Si bien hoy costó, lo pudimos sacar adelante y obtener la clasificación.
D'altra banda, en bàsquet, el Joventut ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de l'escorta canadenc Cassius Robertson, que firma per dues temporades. Robertson arriba procedent del València Bàsquet, on hi ha jugat aquest darrer any. Robertson és el segon reforç de la penya després del fitxatge del base neerlandès Van den Burst. D'altra banda, avui s'ha sortejat la fase de grups de la Champions League de la FIBA i el Baxi Manresa ha quedat inclòs al grup G, on s'haurà d'enfrontar el Derton italià, el Chemnitz alemany i un tercer rival encara per decidir.
Són dos quarts de dues i aquestes són algunes de les qüestions destacades a Catalunya Informació. Es posa en marxa el compte enrere de dos mesos per investir un president de la Generalitat o repetir eleccions. Salvador Illa insisteix al Parlament que l'única opció és un pacte del PSC amb Esquerra i els Comuns. Junts reitera que veu possible un acord independentista amb Carles Puigdemont al capdavant. Julian Assange es retroba emocionat amb la seva família al seu país, a Austràlia. El fundador de Wikileaks hi ha arribat després de pactar amb la justícia dels Estats Units la seva llibertat, a canvi de reconèixer que va divulgar secrets. Ha passat 12 anys tancat a Londres. El jutge ordena l'ingrés a la presó de Carlos Navarro Lloyes. Avui l'han detingut en una masia de la Torre de Claramunt a l'Anoia i l'han traslladat a Can Brians. Feia gairebé 2 anys que vivia amagat després de ser condemnat per haver maltractat a la seva parella.
Catalunya Informació.
Esports, Saudal.
Manolo González continuarà dirigint l'Espanyol la temporada que ve a Primera Divisió. El club blanc i blau acaba de fer oficial la continuïtat del tècnic que ha aconseguit l'ascens del primer equip aquest passat cap de setmana. Firma per una temporada amb un altre mes d'opcional.
I el temps arriba una lleugera presència de pols sahariana. A la tarda descarregarà algun ruixat al Pirineu. Més calor, la temperatura s'enfilarà per sobre dels 30 graus a l'interior i poden arribar als 35 al Pla de Lleida. La calor de mai divendres tocarà sostre. El Parlament ja ha activat formalment el compte enrere per buscar un candidat viable per ser investit president de la Generalitat. El president de la cambra, Josep Rull, ha comunicat als grups que cap dels dos aspirants, ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont, té prou suports encara. La data límit per intentar fer un debat d'investidura serà el 26 d'agost i, si no, s'hauran de repetir les eleccions a l'octubre. Parlament, Marta Corbalan.
A partir d'avui, tant el candidat del PSC com el de Junts tenen 2 mesos per intentar trobar els suports necessaris. El socialista Salvador Illa ha assegurat que negociarà sense presses ni pauses i ha insistit que l'únic que opció viable és un acord del seu partit amb Esquerra i els Comuns.
O pacte progressista o repetició electoral. No hi ha més opcions, així són les coses, agradin o no agradin.
El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, veu viable, però, un govern independentista encapçalat per Carles Puigdemont.
L'aritmètica sorgida de les eleccions del 12 de maig fan possible una majoria independentista per liderar el govern de la Generalitat de Catalunya. Malgrat alguns intentin deslegitimar-la amb els seus resultats electorals, els acords i les aritmètiques parlamentàries.
Tant el PSC com Junts hauran de convèncer Esquerra que té la clau de la investidura, però els republicans no ho posaran fàcil, com ha deixat entreveure el seu cap de files al Parlament, Josep Maria Jové.
Senyores i senyors de Junts, no tenim per descomptats els nostres vots senzillament perquè vostès són independentistes com ho som nosaltres. I senyors i senyores del PSC, no donin tampoc per descomptats els nostres vots perquè vostès es considerin d'esquerres com ho som nosaltres.
A banda de convèncer Esquerra, el PSC també haurà de treure els Comuns per sumar majoria. Aquest suport es dona pràcticament per fet i avui la presidenta del grup dels Comuns, Jéssica Albiach, ha emplaçat els socialistes i els republicans a entendre's per evitar una repetició electoral.
Negociar, negociar i negociar per arribar a un bon acord. I aquí ningú es pot equivocar. Això no va de xecs en blanc, això no va de passar el rodillo i tampoc va de tacticismes. Això va de bona voluntat negociadora.
Junts també ha d'intentar seduir la CUP en la seva fórmula de govern independentista, però la CUP aire a Laia Estrada ha allunyat l'opció d'una investidura de Puigdemont que hauria de comptar també almenys amb una abstenció del PSC.
Per naltros, per tant, és impossible donar suport a aquestes forces i diem ben clar que no facilitarem de cap de les maneres el retorn de la sociovergència.
El Partit Popular, que Barcelona va facilitar l'alcaldia, el socialista Jaume Collboni, ha descartat investir Illa perquè, segons Alejandro Fernández, el PSC segueix alimentant el procés independentista.
¿Para qué sirve votar a Salvador Illa? Pues ya les avanzo, para nada. Ciudadanos de Cataluña, me temo que el PSC os ha vuelto a engañar.
Per tant, els partits tenen a partir d'avui 2 mesos per negociar. El Parlament no tancarà ni a l'agost i si no hi ha president de la Generalitat el 26 d'agost, els catalans hauran de tornar a les urnes el 13 d'octubre.
Passen 5 minuts de 2:15 del migdia. La Generalitat va executar l'any passat el 90% de la inversió pressupostada. Són dades de la Conselleria d'Economia que reclama a l'Estat que millori el grau de compliment de les seves inversions previstes a Catalunya. Barcelona, Pilar García.
La Generalitat va invertir l'any passat 2.100 milions d'euros i el quinquenni 2018-2022 el grau de compliment ha sigut del 87%. La consellera en funcions, Natàlia Masguix, ha denunciat que l'execució de l'Estat a Catalunya s'ha quedat en el 50%. I això perjudica l'economia catalana. S'han deixat d'invertir 4.000 milions d'euros.
Qui pateix les conseqüències d'aquesta desídia és indubtablement la ciutadania i el teixit empresarial. I la infraestructura ferroviària n'és un bon exemple. Els problemes associats a la baixa inversió perjudiquen el dia a dia de milers de persones alhora que priva a les empreses d'una infraestructura de transport més eficient.
Segons Masguix, només amb un finançament singular, Catalunya disposarà dels recursos que necessita.
Pedro Sánchez estén la mà a Alberto Núñez Feijóo per arribar a més acords després de pactar la renovació del poder judicial. El president espanyol s'ha mostrat satisfet per acabar amb 5 anys de bloqueig i el líder del PP assegura que l'acord compleix les seves exigències. Madrid, Dani Sainz, de AJA.
Pedro Sánchez evita els retrets a Núñez Feijóo, que ha estat rebut amb aplaudiments de la bancada popular i que s'ha afanyat a justificar el pacte amb el govern espanyol.
Pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer. Y a usted, señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Lo que hemos firmado ayer, yo lo hubiese firmado hace 2 años. Lo que ha cambiado es que las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial.
La ministra d'Hisenda ha continuat amb la sessió de control, l'han interrogada sobre el finançament singular de Catalunya i responent a Francesc Marc Albaró d'Esquerra, Maria Jesús Montero s'ha refermat a descartar el model de concert econòmic.
No se li pot demanar a Esquerra Republicana que renunciï a allò que necessita el nostre país. Per això podem dir ara i aquí que sense sobirania fiscal nosaltres no facilitarem cap investidura.
Que el Partido Socialista no comparte el modelo de concierto económico que ustedes ponen encima de la mesa, pero que sí creemos que se tienen que contemplar las singularidades y, por tanto, acompañar con ella la financiación para Cataluña.
I ha convidat els republicans a deixar posicions extremes per avançar cap a un acord per a totes les comunitats, al qual també ha convidat el Partit Popular.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Arribada emotiva de Julian Assange a Canberra, Austràlia, un cop alliberat per la justícia dels Estats Units. El fundador de Wikileaks ha sortit de l'avió visiblement emocionat, saludant amb el puny alçat i després a fos en abraçades amb la seva dona i el seu pare. Assange ja és un home lliure després de reconèixer davant d'un tribunal nord-americà a les Illes Marianes que és culpable d'un delicte de divulgació de secrets. Ha estat una pugna de 14 anys amb els Estats Units per la filtració massiva d'informació confidencial i susceptible de crims de guerra sobre la intervenció nord-americana a l'Iraq i a l'Afganistan. El periodista australià ha passat 12 anys reclòs a Londres mentre lluitava per evitar l'extradició. L'exjutge Baltasar Garzón, que ha coordinat la defensa del periodista, ha reconegut al matí de Catalunya Ràdio que celebra l'acord però que li ha deixat un gust agredolç.
Somos conscientes del aviso de Estados Unidos en este caso, ¿no? Si dais información que nos afecte, aplicaremos extraterritorialmente la ley de espionaje, ¿no? No es un mensaje bueno, pero yo creo que al final la libertad de expresión y de libertad de prensa ha triunfado.
Un dels seus advocats ha qualificat el procés d'Assange de causa injusta que mai s'hauria d'haver obert.
Creiem fermament que el senyor Assange mai l'haurien d'haver acusat per la llei de l'espionatge. Ell exercia la tasca que els periodistes fan dia a dia i que nosaltres agraïm. No obstant, és oportú que s'acabi aquesta lluita i que el jutge, com ha fet avui, determini que un altre empresonament del senyor Assange seria injust. És hora que es pugui reunir amb la seva família.
La defensa d'Assange encara té dos fronts oberts a reclamar un indult perquè la condemna no afecti la llibertat periodística ni la recollida de fons per pagar el vol privat que l'ha dut fins a Canberra que ha pagat el govern australià. Marc Rutte serà el pròxim secretari general de l'OTAN. Els 32 països de l'Aliança Atlàntica han confirmat que el primer ministre en funcions dels Països Baixos agafarà el relleu de Jens Stoltenberg a partir de l'octubre. Brussel·les, Jordi Baró.
Deixo l'OTAN en bones mans, assegura Jens Stoltenberg després de la confirmació avui per part dels aliats de la tria del seu successor, l'actualment primer ministre en funcions dels Països Baixos, Mark Rutte, a qui Stoltenberg ha definit com un veritable defensor de l'aliança transatlàntica, un líder fort i un forjador de consensos. L'elecció de Rutte ratificarà la cimera de líders de l'OTAN a Washington, però avui ja ha rebut el vistiplau dels ambaixadors dels 32 aliats. Assumirà funcions l'1 d'octubre, quan acaba un cicle de 10 anys d'Stoltenberg al capdavant de l'aliança. Rutte tindrà el repte de mantenir el suport de l'OTAN a Ucraïna amb la incògnita de la possible victòria de Trump a la Casa Blanca. El seu nomenament ha trobat algunes resistències als països de l'est, els més beligerants contra Rússia, però finalment ha tingut el suport unànime necessari per la seva elecció.
El consum de drogues al món ha augmentat un 20% en l'última dècada, segons l'últim informe mundial de drogues de l'ONU. Durant el 2022, 292 milions de persones van consumir algun tipus d'estupefaents. El cànnabis és la droga més consumida, en 8 de cada 10 casos. Uns 60 milions de persones van consumir opioides, seguit de les amfetamines amb uns 30 milions. Un 8% dels consumidors de drogues van prendre cocaïna, que cada cop es consumeix més. La producció d'aquesta droga ha pujat un 20% entre els anys 2021 i 2022. L'informe de l'ONU sobre el consum de drogues també alerta del renaixement de drogues psicodèliques en retirs o experiències espirituals on es consumeix sense control LSD, MDMA o la ketamina amb suposades finalitats terapèutiques. En general han pujat les hospitalitzacions i la mortalitat a causa de les drogues al món.
Catalunya Informació.
El jutge ordena l'ingrés a la presó de Carlos Navarro, a Lloyes. Avui ha declarat el jutjat a Igualada després que el detinguessin en una masia a la Torre de Claramunt, a l'Anoia. Feia gairebé 2 anys que estava fugat de la justícia. Ara ja l'han traslladat a Can Brians i té pendent una condemna de gairebé 6 anys per maltractament habitual, lesions, amenaces i vexacions. Anem cap a Igualada. Montse Gené.
Els Mossos d'Esquadra han trobat Carlos Navarro a Lloyes dins d'una casa que és de la seva família a la urbanització Les Pinedes de l'Armengol de la Torre de Claramunt. Els veïns no volen parlar gaire, però pel que sembla hi havia el rumor que estava aquí. Un dels veïns diu que no l'havia vist, però que en tenia constància.
No, a él no. Se ve que no salía para nada. Un vecino nos dijo que lo había visto incluso mirando por una ventana. Por la parte de atrás, pero no hemos visto nunca nada.
Ha estat una operació amb una trentena d'efectius dels Mossos d'Esquadra que han entrat a la casa i se l'han emportat. De seguida ha passat a disposició del jutjat d'Igualada i ha sortit cap a 1:15 cap a Can Brians. Té una condemna de prop de 6 anys de presó d'un jutjat de Canàries per maltractaments a la seva dona.
Primera jornada del judici contra 3 processats acusats d'haver agredit sexualment i haver induït a la prostitució 3 menors del centre tutelat Crem Kairos al Poble Sec de Barcelona. Una de les víctimes ha explicat que al pis d'un dels processats veia noies que es prostituïen després que els acusats les convencessin que era una manera de guanyar diners. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
La víctima, que ha declarat per videoconferència sense que els acusats la poguessin veure, ha explicat que a través d'Instagram va començar una relació amb un dels processats fins que es va desplaçar a viure al pis on els 3 actuaven. Ell ha dit que mai va acceptar diners, però que va veure que la seva companya del centre sí, i que li semblava que l'havien forçada.
Sí, quan abrí la puerta he vist a Gisela encima de Miguel con una cara Gisela diciéndome como que no, porque yo la conozco, me ponía una cara que no quería que la sacara de allí básicamente sin decírmelo, pero con la mirada. Hasta que yo le dije a Gisela, vámonos, y no recuerdo más.
Els encausats s'enfronten a penes d'entre 14 i 20 anys de presó.
Falta un minut per tres quarts de dues. Crit d'alerta de set alcaldes del sud del Segrià que asseguren que estan desbordats per l'arribada a la zona de milers de persones que busquen feina a la campanya de la fruita. Reclamen més vigilància policial, però també que es reforcin els serveis mèdics i la gestió dels residus i ajuts també per evitar la sobreocupació d'habitatges. Serós, Estela Busoms.
El Front Comú s'ha fet evident en una compareixença conjunta amb representants de Serós, Aitona, Massalcoreig, Alcarràs, la Granja d'Escarp, Torres de Segre i Soses. Sumen uns 20.000 habitants que es dupliquen durant els mesos de la campanya i insisteixen que no tenen recursos per gestionar la situació de forma digna. Les queixes no són noves i es continuen sentint sols. Sentim els alcaldes de Serós, Josep Antoni Romia, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol.
Nosaltres necessitem aquesta gent, però la necessitem poder allotjar, la necessitem poder donar-li feina i necessitem els ajuntaments poder gestionar-ho d'una forma digna i amb recursos.
Que és una realitat, s'han de collir uns milions de quilos de fruita, necessitem mà d'obra, pues necessitem més metges, necessitem més dispositius policials, necessitem més recursos per part dels ajuntaments. Vull dir, volem centralitzar, de dir, ja n'hi ha prou, parlem-ne.
Exigeixen, a més, que es convoqui una junta de seguretat específica per al Baix Segre. L'alcalde de Torres de Segre, Axel Corcó, apunta també una altra derivada.
Cal que els nostres municipis siguin vius a l'estiu i necessiten molt l'arribada de moltes persones, però aquestes problemàtiques d'higiene i de salut pública generen malestar a la població, que acaben generant problemes de racisme, de xenofòbia, i entre els nostres pobles, que des dels ajuntaments hem de tindre la responsabilitat d'evitar, i no tenim prou força per evitar-ho.
La majoria de temporers treballen, però també n'hi ha que dormen al ras a l'espera d'una feina que difícilment arribarà si no tenen papers. Per això una de les demandes que fan a l'Estat és que concedeixi llicències temporals per treballar a les campanyes agràries. L'Ajuntament de Lleida té la seva pròpia realitat, però també s'ha sumat avui a les reivindicacions dels municipis del sud de la comarca.
Crònica meteorològica amb en Francesc Mauri.
Poques complicacions, algun ruixat a l'àrea del Pirineu aquesta tarda, també demà a la tarda, sol, alguns núvols prims entelant el cel, demà al matí novament alguns intervals de núvols baixos a l'àrea sud del país, com aquest matí, i a destacar sobretot la calor, una punta de calor entre avui, demà i demà passat, que no ens hauria de portar com els anys anteriors, anteriors, valors de 40 graus en ple mes de juny, però sí que demà es podrien acostar els 37-38 de màxima en alguns punts de ponent. En general, avui i sobretot demà, màximes de 30-35, fins i tot demà arribant als 32-33 en alguns observatoris de les valls pirinenques.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Planten 500 exemplars de Posidoni al fons marí de la Cala Galladera, que de què és per combatre la presència d'un alga asiàtic que s'ha escampat pel cap de Creus. Dóna continuïtat a una experiència que es va començar a fer l'estiu passat a Girona, Fèlix Martín.
El responsable de l'associació Empordà Mar, Salva Manera, explica que a la Cala Galladera el fondeig està prohibit i això permet que les plantacions que s'hi han fet puguin créixer i estudiar-se correctament.
Que ja la tenim precintada, ja hi ha unes boies on està prohibit l'ancoratge, no es pot tirar àncores perquè hi ha molta caulerpa, i llavors el que hem fet és plantar-les en allà per tenir la seguretat de que podem anar fent un seguiment de l'estudi al llarg dels anys i anar veient com van arrelant i com van creixent.
L'associació Empordà Mar té el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Parc Natural del Cap de Creus i és una iniciativa que dona continuïtat a la plantació de 700 exemplars d'aquesta posidònia que ja es va fer l'any passat en aquesta mateixa cala i també a Cala Nans. Però com que la Galladera és on hi ha hagut més supervivència, aquest any ho han centrat en aquest punt. És un projecte a 10 anys vista.
El pla que té aquest projecte és de 10 anys, perquè la posidònia triga moltíssim a créixer, és una planta que és totalment salvatge, no està domesticada, llavors creix, germina quan pot,
Una altra novetat és que en lloc de fer servir fragments vegetals de Posidònia oceànica, els exemplars que ara han plantat al fons marí de Cadaqués s'han fet créixer a partir de llavors en un viver especialitzat a Cartagena.
Els municipis de la Serra del Montsant al Priorat canviaran la il·luminació pública per reduir la contaminació lumínica. La Conselleria d'Acció Climàtica invertirà més de 400.000 euros en ajudes als ajuntaments. L'acció forma part del nou Pla de Protecció Acústica i Lumínica del Parc Natural. Tarragona, Manel Sastre.
El Montsant va ser el primer espai natural català amb doble protecció de la qualitat lumínica i acústica l'any 2018. El 2021 l'àrea protegida es va ampliar fins a 32 municipis i el Priorat es va convertir en l'única comarca de Catalunya a quedar totalment inclosa en un projecte de protecció d'aquest tipus. I també aconseguir el distintiu Starlight. Ara es vol reforçar aquesta aposta amb una línia d'ajudes i d'inversions. David Mascort és el conseller d'Acció Climàtica.
No protegim perquè aquí no hi vingui ningú, sinó perquè hi vingui algú, visitants, amb les millors condicions possibles i de forma respectuosa per respectar, evidentment, el lloc on viviu, però també la fauna, la flora, el silenci, la foscor.
Un procés participatiu amb els veïns de la comarca servirà ara per renovar el Pla Específic de Protecció Lumínica i Acústica, un document presentat ara fa uns dies i que recull diverses mesures per regular les activitats que poden afectar el cel fosc i el silenci de la Serra del Montsant. Sergi Patricio és el cap del Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica.
Si fos el cas que aquí, si volgués desenvolupar una activitat molt sorollosa que impactés molt sobre el medi, no tindríem cap eina per diguem, gestionar uns límits de soroll en aquesta activitat. La manera de fer-ho és amb la declaració que es va fer en el seu moment de protecció.
A més dels 400.000 euros en ajudes als municipis per renovar les lluminàries, l'any vinent també es preveu crear una línia d'ajuda específica per la millora de la il·luminació exterior en establiments com cellers, càmpings o granges.
I ara música. I no sé quan va ser que ens vam fer grans. Sembla que hi ha algú que s'ha arreglat. Nen, no m'esperis d'hora. Iaia de Mamaduixa és la cançó de l'estiu d'Icat. El cantant dedica el tema a la seva àvia materna, que el va criar durant la seva infantesa. Fins ara la cançó només l'havia interpretat en directes i finalment ha decidit gravar-la després de les peticions dels seus seguidors. L'artista ha explicat al programa Els Experts d'Icat que no esperava que fos la cançó de l'estiu.
Espero que sí, que s'esdevingui cançó de l'estiu, la veritat. Jo crec que això ho fa més real, i ho fa molt més real que realment l'he tret perquè la penya la demana. És que a mi això em flipa. Saps què vull dir? És que realment, tot i que a xarxes sempre dramatitzes tot més, tothom, o sigui, a cada bolo apareixien després 10-12 missatges dient: hòstia, la iaia, treu-la, sisplau.
La lletra parla amb tendresa i sentit de l'humor de la història real d'una nit en què la seva àvia va anar a un concert i ella es va quedar a casa perquè no tenia amb qui sortir. I avui arriba a Apple TV Plus la sèrie Tierra de Mujeres, rodada a l'Empordà. My name is Gala Scott. Yesterday, my life was perfect. At least I thought it was. Wonder where Fred is. He should have been here by now. Tierra de Mujeres és una comèdia dramàtica que adapta una novel·la de la periodista Sandra Barneda. L'actriu protagonista és Eva Longoria, que és una dona de classe benestant que fuig dels Estats Units després d'adonar-se de les irregularitats financeres del seu marit i marxa al poble natal de la seva mare, interpretada per Carmen Maura, i que havia jurat no tornar-hi mai més. És aquí on s'han rodat les escenes de l'Empordà amb intèrprets com Ariadna Gil o Pep Anton Muñoz. Des d'avui, dos capítols ja disponibles, els altres quatre a raó d'un cada setmana. També s'estrenen tres sèries més destacades a Movistar Plus. A terra, El tatuador de Auschwitz, una sèrie britànica que narra la història romàntica real entre dos jueus que es coneixen en aquest camp de concentració, i on ell treballa tatuant els números d'identificació dels presoners. A Disney Plus arriba la sèrie The Veil, Red de Mentires, un thriller d'espionatge protagonitzat per Elizabeth Moss, coneguda per El Conte de la Serventa, i a Filmin, la sorprenent The Way. A Prime Video destaca el documental Soy Celine Dion. My voice is the conductor. Aquest és un retrat íntim de l'artista canadenca que accedeix a parlar de la malaltia que li dificulta seguir cantant i actuant, una mirada molt personal on es veu la seva lluita diària, però que serveix al mateix temps de tribut per recordar el seu immens llegat. Les fotografies del barceloní Leopold Samsó inauguren la temporada d'exposicions d'estiu al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, Baix Empordà. S'hi poden veure els seus retrats més famosos de personalitats del món de l'art i de la cultura i també imatges inèdites. Torroella de Montgrí, Núria Pereira.
La publicitat li va permetre a Leopold Samsó guanyar-se la vida i poder dedicar el seu temps al que li interessava, fer retrats en blanc i negre a diferents artistes durant els anys 80 i 90. Pau Riba, Barceló, Tàpies o Dalí formen part de l'exposició.
Perquè això ho feia molt pel meu cantó. No ho feia per guanyar diners, sinó ho feia perquè m'agradava. Tots aquests treballs, excepte el de la tribu amazònica, tot el més està fet per carinyo a la fotografia, no?
La mostra també recull la Barcelona canalla dels anys 70, els seus viatges a Equador i al Marroc i fotografies més actuals d'Islàndia. I sense cap pudor, Samsó ens explica que algunes de les imatges estan fetes amb el telèfon mòbil.
Els esports.
Amb l'Eudald Serra, Eudald, bon dia.
Bon dia i bona hora. Manolo González continuarà dirigint l'Espanyol la temporada que ve a primera divisió. El club blanquiblau ha fet oficial fa poc més de mitja hora la continuïtat del tècnic que ha aconseguit l'ascens del primer equip aquest passat cap de setmana. Manolo González firma per una temporada amb un altre més d'opcional. El tècnic gallec, recordem que es va fer càrrec del primer equip de l'Espanyol a la recta final de la Lliga, substituint Ramis. Dels 16 partits que ha dirigit, 12 de Lliga i 4 de play-off, només n'ha perdut un. Demà, al migdia, hi haurà una roda de premsa de valoració de la temporada del CEO del club, Mao Ye, i del director esportiu, Fran Garagarza, i després es farà la presentació oficial d'aquesta renovació de Manolo González com a tècnic de l'Espanyol.
Catalunya Informació.
I fins a 6 jugadors catalans formen part de la prellista de 22 convocats per disputar els Jocs Olímpics de París amb la selecció espanyola de futbol. Són els porters Joan García de l'Espanyol i Arnau Tenes del PSG, els defenses del Barça Pau Cubarsí i Eric García, el també defensa de l'Almeria Marc Pubill i l'extrem del Manchester City Sergio Gómez. A la convocatòria també hi són el jugador del Barça Fermín, que actualment també disputa l'Eurocopa, i el lateral Miguel Gutiérrez del Girona. També figura a la llista el davanter Abel Ruiz, que està a punt de fitxar pel Girona procedent de l'Sporting de Braga i que les pròximes hores s'ha de fer oficial el seu traspàs. Sobre el fet que finalment no sigui a la llista el blaugrana Ferran Torres, el seleccionador espanyol Santi Denia n'ha comentat això.
No se pueden desvelar si hay conversaciones privadas o no. Lo que te puedo decir, y repito, es que los que están aquí son los que queremos que estuvieran y estaban disponibles. És la paraula clave avui.
D'aquests 22 jugadors convocats, Santi Denia n'haurà de descartar 4 abans de l'inici dels Jocs.
Catalunya Informació.
I avui es tanca la fase de grups de l'Eurocopa amb els últims partits dels dos grups que queden pendents, el grup E i el grup F, i per tant quedaran també decidits ja tots els enfrontaments als vuitens de final. Al grup E tot està per decidir perquè els quatre equips, Eslovàquia, Romania, Ucraïna i Bèlgica, estan empatats amb 3 punts. Aquesta tarda a les 6 jugaran els enfrontaments Eslovàquia, Romania i Bèlgica, Ucraïna. Mentrestant, al grup F, Portugal ja sap que està classificada pels vuitens com a primera de grup, té ara mateix 6 punts, mentre que Turquia en té 3 i la República Txeca i Geòrgia un cadascun. Es decidirà tota la resta a partir de les 9 del vespre amb els partits República Txeca-Turquia i Geòrgia-Portugal. Precisament el davanter portuguès del Barça, João Félix, que encara no ha jugat ni un minut en aquesta Eurocopa, ha desmentit rotundament que estigui enfrontat amb el seleccionador Robert Martínez.
No, és com és obvi, eu vi essa...
Com és obvi, he vist la notícia.
Eu não vejo, mas
només puc dir clarament que és mentida.
Si no,
no estaria aquí. Em sembla una falta de respecte cap a mi i també cap al míster.
I foi també per com el nom del míster.
De moment només hi ha definits 2 aparellaments de vuitens de final, són el Suïssa Itàlia i l'Alemanya Dinamarca. Mentrestant, Anglaterra, Àustria, Espanya, França i Portugal esperen rival.
Catalunya Informació.
I a la Copa Amèrica, l'Argentina ha guanyat aquesta matinada a Xile per 1-0 i ja està classificada pels quarts de final. El davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, ha fet el gol de la victòria argentina a les acaballes del partit. Leo Messi, que ha jugat amb molèsties a l'abductor des de gairebé l'inici, parla de la dificultat que ha tingut el partit, ja que els rivals, com ha estat avui el cas de Xile, se'ls tanquen molt al darrere.
Tenemos que intentar de sobreponernos a eso también, de tener más paciencia que lo normal y no renunciar nunca a nuestro juego. Si bien hoy costó, lo pudimos sacar adelante y obtener la clasificación.
Avui també, en l'altre partit jugat aquesta matina de la Copa Amèrica, el Canadà ha superat el Perú per 1-0.
Catalunya Informació.
Tornant a l'Espanyol, el club ha fet oficial el fitxatge de Sara Monforte com a nova entrenadora de l'equip femení per dues temporades. Monforte, de 43 anys, ha entrenat el Villarreal femení els 6 darrers anys. Sara Monforte, a més, també va ser jugadora de l'Espanyol entre els anys 2009 i 2013. L'Espanyol, d'altra banda, també ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo per 2 anys més. I en bàsquet, el Joventut ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de l'escorta canadenc Cassius Robertson, que firma per 2 temporades. Robertson arriba procedent del València Bàsquet, on ja ha jugat aquest darrer any. El jugador canadenc és el segon reforç de la penya després del fitxatge del base neerlandès Van den Burst. D'altra banda, avui s'ha sortejat la fase de grups de la Champions League de la FIBA i el Baxi Manresa ha quedat inclòs al grup G, on s'haurà d'enfrontar el Dertona italià, el Chemnitz alemany i un tercer rival encara per decidir.